Al matí de Ràdio Sabadell. My skin is yellow.
My hair is long. Parlem d'igualtat, parlem de coeducació. Between two worlds, I do belong. My father was rich. I avui doncs estrenem secció al matí amb professores i alumnes del Ribot i Serra. Arrencarem parlant de què és la coeducació, com es pot treballar a l'aula, i és que, sens dubte, els estereotips sexistes i els rols de gènere encara persisteixen a la nostra societat, i això afavoreix doncs a les desigualtats entre els nens i les nenes i també l'aparició de violències de gènere. Nosaltres volem parlar de com fomentar aquesta mirada coeducativa amb l'objectiu de promoure relacions sanes i saludables, i per això el que fem és saludar les protagonistes d'avui. Ens acompanya l'Anna Sánchez. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, amb ganes de parlar de coeducació, que jo crec que també és una de les assignatures pendents que tenim, no només a l'aula, a casa també. També ens acompanya l'Anna Belén. Bon dia, Fernández.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, doncs primer de tot, gràcies per això, per apostar per la ràdio de la vostra ciutat, per oferir-vos, no, un cop al mes, doncs a parlar d'aquests temes que suposo que us preocupen, no?, també com a professors.
Doncs sí, és una cosa que ja fa anys que portem amb molta preocupació, però també amb molt desig d'aprendre sempre, sí, perquè de coeducació no s'aprèn mai del tot, ni arribes a ser especialista mai, sinó que ja portem hores, no, de formació, d'assistir, sí, a jornades, a congressos, sí, i és fascinant quan et poses les ulleres liles, ja no te les pots treure mai.
Això m'encanta, eh? Quan et poses les ulleres liles ja no te les treus mai. El que passa que alguns són reticents, no sé per què. Parlem primer de tot, què és la coeducació?
Bé, doncs la coeducació és un concepte que és difícil de definir, perquè és, sí, moltes coses, perquè travessa tot, i per tant és difícil de fer una definició ràpida, però diríem que és una manera d'entendre el món, és una pedagogia, una filosofia, una metodologia que fa que visquis el món d'una manera molt determinada, és una manera d'entendre el món que reconeix el gènere com un constructe social que genera desigualtat, no? Que genera desigualtat, que genera, sí, malestar, que genera violència, i la coeducació busca estratègies perquè el món sigui una miqueta millor, més just, sí, més igualitari, i bueno, que estiguem tots una miqueta més feliços.
I també coeducar, diria, sí, que és, com diu la Maria Moreno, que és una experta en això de fa molts anys ja, diu que és equilibrar les motxilles amb les que venen els infants a l'escola. Ells ja venen amb una motxilla.
Ja venen amb unes càrregues, no?
Exacte. Imagino. Llavors a l'escola, que és el primer moment que, sí, els tenim i que se socialitzen en més àmbits, però allà és on podem començar a equilibrar aquest diferent bagatge que hi aporten pel fet de ser nens o nenes. I clar, i això s'ha de sistematitzar.
Ells són conscients d'aquesta motxilla que porten,
a veure,
dels estereotips que anem carregant, no?
O sigui,
segons
la socialització,
som homes i dones.
Parlem i enfoquem i emmarquem el tema que vivim en una societat patriarcal. Llavors, el patriarcat s'extén a tot arreu. I la socialització és una de les coses més efectives que té el patriarcat, perquè és invisible, no es veu. És a dir, nosaltres des del minut que naixem anem rebent inputs, i a través de moltíssimes, sí, coses, de joguines...
Posa exemples, perquè així els oients es faran una idea, no?
De les joguines que ens regalen quan són petits o petites...
Rosa
tipus
per les nenes, no?
Exacte. De la televisió que veuen, de els anuncis de joguines. Tu escoltes un anunci de joguines per nenes i són músiques més calmades, un tipus de color. Escoltes un anunci de, jo què sé, d'aquests cotxes i tal, i tot és una veu molt forta, molt potent, molt tot. Llavors, això vol dir que quan tu vas naixent, o sigui, vas creixent, vas creixent amb una socialització que t'envolta que et va dient, ei, tu ets així perquè has de ser així.
Que et va delimitant,
exacte,
no?
I, et
va
i trencar
també,
això
clar, és molt difícil.
És molt complicat.
Clar, i això... En el que ens passa, no, a portar tota aquesta càrrega és que al final també van implícits uns valors, no, uns estereotips, no, molt concrets, no sé, ara penso, doncs és com molt de dona, doncs tenir cura, no, o hi han doncs això, determinats valors que associem a un gènere o a un altre.
Exactament, no, tots aquests tot això que deia l'Anna, no? La meva companya de les joguines, els colors, la roba, la manera de vestir, totes aquestes coses que semblen com més externes, porten implícites uns valors, unes expectatives, unes conductes, uns comportaments i uns pensaments, no? Que el patriarcat li interessa perquè és un mecanisme de control, no? És un mecanisme de control, de poder, que es basa en aquest gènere que dèiem abans, no? De fer de la diferència una desigualtat. No? Llavors, per exemple, doncs les expectatives que tens cap als nens i cap a les nenes, no? A les aules això com es tradueix, no? Doncs, per exemple, que una nena sigui agressiva, ho penalitzem molt més que si els agressius són els nens, per exemple, no? O a l'hora, per exemple, de recollir la classe, doncs potser la primera que ens ve al cap, que ens adrecem més aviat a una nena que si pot escombrar la classe, que no pas a un noi. Si necessitem ajuda per les pantalles, no? Se'ns fa malbé o tenim problemes amb l'ordinador, doncs sempre avisem avisem als nois, no? Per exemple, les noies també els exigim que siguin més polides amb els treballs. Els nois si fan una lletra més o són més destralers, no li donem tanta importància. Després també una cosa que molt significativa, molt important a les aules que fem és, sense adonar-nos, és que qui té la veu, no? Sense adonar-nos compte, perquè tot això és molt inconscient, és molt invisible, aquesta socialització, com deia l'Anna, donem veu, moltes vegades molta més veu als nens que a les nenes, els hi fem més cas, els hi donem més instruccions, són més protagonistes, no? Les nenes doncs ja esperem que siguin més prudents, més calladetes, i això sembla mentida perquè se'n parla molt, però passa, no? Els espais també, no? L'ocupació dels espais, els patis, doncs com hi ha moltes escoles que ja assumiran molt el tema del futbol, però n'hi ha d'altres que encara no, i no només és el futbol, però per exemple, tu si l'activitat principal del pati és el futbol, és una passada perquè s'ocupa tot l'espai del pati jugant a futbol i quasi sempre juguen els nois només i les nenes han de fer tota la volta, si volen travessar el camp de mines que dic jo, no? Han de fer tota la volta al voltant del pati del futbol per arribar a l'altra punta, no? Això sembla que no, però va creant unes maneres de ser i de fer que després et limiten.
I tant. Un sistema que, a més, anem reproduint, no?, generació rere generació, i que, evidentment, suposo que hi ha doncs això, moltes persones, molts homes, que a vegades també no volen deixar enrere aquests privilegis.
Està clar. És que quan nosaltres entrem a les aules a parlar... O sigui, la coeducació és una cosa que nosaltres no podem entrar a l'aula i dir... Nois, noies, avui començarem a coeducar. És un procés que s'acompanya en el temps, no? I és un procés que el que hem de fer és pensament crític davant de les desigualtats. Clar, què passa quan tu mostres i poses damunt la taula una desigualtat, que hi ha reticències,
clar,
que això no es viu bé.
Incomoda.
A més, el professorat, tots també tenim una motxilla que la portem. Llavors, clar, el primer que hem de dir és que ja sabem que quan anem a fer, pues, o quan fem tallers de sensibilització, activitats d'aquestes, ens trobarem amb una sèrie de reticències, però que les hem de viure des de, com diu la Laura Vinyuela, que també és una altra experta amb això, diu, hem d'acostar-nos des de la porta del darrere, des de la cuina. És a dir, ens hem d'acostar fent reflexió i dir, a tu què et sembla això? com a noi, com a noia, et sembla bé això? I llavors posar-ho damunt la taula i llavors que diguis, ostres, doncs és veritat, no me n'havia adonat, no? I les reticències, doncs amb calma, perquè no podem arribar a les aules i posar els nois, enfrontar-los, perquè els nois, pel fet de ser nois, no som masclistes,
no,
i
clar,
això ho hem de tenir molt clar.
Clar, i quan parlem de patriarcat, parlem d'un sistema,
exacte,
no dels homes, el que passa que a vegades, doncs, tots plegats, no? Doncs tenim encara molt per aprendre i també hem de tenir clar, doncs, això, segons el missatge, perquè ells també, doncs, els homes, no, se senten vulnerables amb aquests temes. Per què és important també, doncs, a fomentar aquesta coeducació, no? Perquè dona resposta també a diferents objectius.
Sí, a veure, és important parlar de coeducació perquè parlar de coeducació és parlar d'educació, o sigui, com podem educar sense aquesta mirada crítica cap als valors amb què se'n socialitza, no? I sense buscar una igualtat d'oportunitats, un món millor, una justícia, una llibertat, és... No podem educar sense coeducar. Seria la mateixa cosa, no? El mateix concepte. Llavors, una altra cosa important és que la coeducació o l'educació des d'aquesta mirada és l'única manera per revertir la situació de violència que tenim, no només avui en dia, perquè bueno, ara sí que és com molt visible, perquè bueno, estem en una quarta onada del feminisme, però, i això fa molts anys, no, que passen aquestes violències tan bèsties, no, i tan estructurals. Llavors, si volem acabar amb això, l'única manera que tenim és des de la base. Llavors, la coeducació és el primer esglaó per acabar amb aquestes violències, perquè quan parlem d'educació estem parlant de les primeres edats, no? Això s'ha de fer des de la més petita infància, perquè si comencem a l'adolescència ja anem tard. Llavors, educar és prevenir. És el primer esglaó per fer una acció preventiva, perquè si només ens enfoquem en la protecció de la dona, ho estem fent malament. O sigui, evidentment que s'han de posar mesures protectores si passa tot això, però si prevenim, doncs evitarem haver de protegir, no? Llavors,
generarem relacions més positives, més igualitàries, no? També basades en el plaer, que moltes vegades ens oblidem, no?
Exacte.
També, quan parlem també d'aquesta educació dels joves, no? També ens centrem molt en un missatge cap als homes i un altre molt diferent, no? Cap a les dones.
Sí, clar. Això és un repte que tenim a les escoles de l'educació afectivo-sexual, no? Que a vegades es posa el crit en el cel i es comenten coses de dir com hem de portar això a les aules. I és simplement des de la primera infància és tenir... o sigui, tenir molt present qui ets, el teu cos, no? I el respecte cap al teu cos i que no facis mai res que a tu no t'agradi, no? Llavors, això sempre s'ensenya acord amb l'edat, però quan anem a treballar amb edats més grans, no? Pues llavors és dir, bueno, posem sobre la taula temes sobre el consentiment, temes sobre el plaer, perquè les relacions s'han de construir des del respecte, des del sumar, i que tant uns com altres hagin de saber que, pues que quan algú diu no és que no, no? I que no val a insistir, i que si t'ho estan fent, que sàpigues detectar que allò no està bé. És a dir, nosaltres ens passa molt sovint que quan treballem això a classe et surten alumnes, noies, generalment, plorant de classe de cop. Nosaltres estem a grau superior o a grau mitjà a l'AFP. Quan treballem aquest tema et diuen... després quan parles amb elles, no? Què ha passat? Pues, Anna, és que m'he sentit reflectida i he vist que estic en una situació d'una parella tòxica i no me n'havia adonat fins ara, no? Això sembla molt increïble, que passi, però cada any ens passa. Llavors, hem de posar les alertes, els hi hem de dir que hi ha una sèrie d'alertes que han d'anar per la vida amb això i llavors que puguin detectar i decidir si van amb aquelles persones o no. Però sempre des de la construcció i des del que tu deies ara, no? Del plaer també, hem de parlar del plaer, no hem de parlar només de les ITS i de la prevenció.
Totalment. Quina metodologia existeix, no? Per, doncs, això, intentar que aquesta coeducació sigui present a les aules.
Bueno, això és el més complicat, no? El tema de la metodologia, de dir com ho fem, no? Perquè com és que hi ha tanta gent preocupada per aquest tema i això no acaba d'arribar, no? No acaba de calar. Bueno, d'entrada és perquè el sistema, que, com parlàvem abans, no? Del sistema patriarcal, és un sistema que està molt, molt ben establert, és un sistema molt fort i molt potent i molt antic, que té les seves pròpies estratègies per mantenir-se, no? Llavors aquest sistema tampoc vol fer ni un pas enrere, i aquí es desdibuixen les causes i les conseqüències de la violència, no? Perquè implica reconèixer, com dèiem abans, el gènere com a generador de desigualtats. Això no interessa, això és molt complicat, implica fer aquesta revisió que dèiem, i això a vegades és dolorós. Les dones ja tenim molt camí fet, però pels homes això és totalment nou. Llavors, per això costa tant, no? Perquè el sistema està com molt ben establert. Però, bueno, com ho fem? Doncs hi ha coses que tenim, i hi ha coses que encara no les tenim. Què tenim? Tenim un marc legal, tenim que això és un tema de drets humans, és un objectiu de desenvolupament sostenible, està també dintre de la UNESCO, dintre de les lleis educatives, i, per exemple, l'última llei de la LOMLOE també ho reconeix, està reconegut com un vector del currículum. Tenim també els protocols per acompanyar a l'alumnat LGTBI i els protocols de violència, i tenim també l'experiència de moltes mestres que fa molts anys que estan treballant el tema, que tenim activitats, que tenim materials, que tenim moltíssims recursos. Això és el que tenim, vale? Però, clar, què ens falta?
Això que falta, a veure.
Ens falta sistematitzar, per exemple, que això sigui una cosa de tots els equips directius de tots els centres, que no sigui una lluita pels que ho fan i els que no ho fan. De fet, tot el professorat estem cobrant per fer això perquè està reconegut per llei, i encara no tothom ho fa perquè és un tema que encara depèn de la voluntat de cadascú, i això no hauria de ser així, no? Que a vegades pensem, perquè hi ha temes en educació que són obligatoris, com per exemple les competències digitals, per dir-te alguna cosa, no? I en canvi una cosa tan bàsica com això no és obligatori, o encara no s'acaba de veure perquè no tothom té la formació que hauria de tenir, no? Bueno, això és una de les coses que també ens falta, no? Que la formació per tot el professorat sigui sistematitzada. També ens falten els currículums explícitos, o sigui, les matèries de cada currículum, de cada nivell, de cada etapa educativa, que es digui, bueno, doncs des d'aquesta matèria s'ensenyarà aquestes, per exemple, incloure la perspectiva de gènere, no? Per exemple, doncs, la història com s'explica? Avui en dia la història s'explica, l'eix conductor de la història són les guerres, els herois, els governants, però per exemple el paper de les dones a les guerres, no? que sostenien la vida, que lluitaven doncs, pel pa, perquè, per cuidar els fills i les filles, quan arribaven els companys de les guerres, també hi ha hagut dones guerreres, per exemple, o a la prehistòria dones que han pintat que han pintat les pintures rupestres, o que anaven també a caçar, el paper de les dones a l'edat mitjana, el paper de les dones a la il·lustració, la Revolució Francesa. Tot això
tantes
no s'explica.
Tantes i tantes dones que encara no
hem de
visibilitzar. Exacte.
Els referents.
Perquè és important tenir aquests referents.
És que passa una cosa, i és que quan nosaltres parlem de dones, parlem com aquella excepció. És que no trobem gaires d'aquesta etapa, i és com l'excepció sempre. Llavors el que hem de crear és una genealogia que vulgui dir que allò és normalitzat i que els infants, en els llibres de text o en els materials que els hi donem, està incorporada ja la dona, perquè podem veure el llibre d'Ana López Navajas, que porta molts anys treballant en això, que es titula Aprender con referentes femeninos, de que és una injustícia total el que portem anys que les editorials no es posin les piles en això, perquè si no sempre veurem allò com una excepció, com dir, mira, aquesta, doncs mira, va tenir sort i va pujar, no? I es veu i és visible, però és que hi ha hagut moltes dones que estan invisibilitzades. Llavors, quan s'integri tot això en el currículum explícit, en el currículum ocult, quan interpel·li a tota la comunitat educativa, perquè no tot el professorat se sent interpel·lat, homes i dones, no estem parlant només d'homes, sinó quan tothom se sent interpel·lat per aquest tema, quan la societat se sent interpel·lada, mitjans de comunicació, com es donen les notícies, quins tipus de programes es veuen, quins titulars, quina publicitat, quan això interpel·li a tothom, començarà a canviar.
tenim molts deures, eh?
Molts,
per
molts.
Fer, ja ho hem dit doncs això a l'aula i també doncs, a casa. Se'ns va acabant el temps i, clar, ara que doncs, també donàveu algunes referències, jo crec que també per tancar aquesta secció seria interessant, doncs això, alimentar la curiositat per als nostres oients, no? Per totes aquelles dones i aquells homes que vulguin doncs, buscar més enllà. Quins títols, quins llibres, no? Proposeu?
Bueno, nosaltres hem portat aquí una mínima mostra, però hi ha moltíssim, no? Des de Simone de Beauvoir i el Segundo Sexo i el que va provocar aquesta obra, però aquí tenim sobre la taula pues, el llibre de Feminismos para todo el mundo de Bell Hooks o de Chimamanda Ngozi Adichie, que és Todos deberíamos ser feministas, perquè ens parla, o sigui, la coeducació no és res més que portar el feminisme a les aules. No és res més, però no ho podem dir així, perquè llavors, no, en aquests llibres veus que és una cosa que ens interpel·la a tothom, perquè el que volem és una societat més justa, més solidària, més equitativa, més igualitària per tothom, amb diversitat funcional, depèn dels col·lectius, sí. No? I llavors són llibres que te'ls llegeixes i dius, ostres, que jo ja firmo perquè hi hagi una societat així.
Val, sí, també tenim el llibre de Núria Varela, de sí. Feminismo para principiantes, bueno, que aquí doncs, conceptes yeah. bàsics de feminisme i explica una miqueta doncs, la història del feminisme des dels principis, des de fins i tot una miqueta abans de la Il·lustració, tots els corrents, el feminisme radical, el feminisme interseccional, després de diferents parts del món, i al final també parla del feminisme a Espanya i a... sí, a Espanya o Catalunya també, alguna coseta, i bueno, per començar a treballar aquest està molt bé, i després tenim el llibre, bueno, el que ha dit l'Anna abans, això aquest ja l'has dit, no?, d'Aprender con referentes femeninos, de l'Anna López Navajas, per poder, això, no?, incorporar aquests referents femenins en el currículum, no com una dona quota, sinó com que les dones també han escrit la història, però s'han invisibilitzat doncs, perquè no ha interessat, no?,
que vosaltres hem de dir que el Ribot i Serra també, no? Poseu a l'abast de tot l'alumnat doncs, a aquestes propostes editorials, no? A tota aquesta, doncs, això, informació que tenim avui dia, afortunadament, no? Per intentar deconstruir-nos, no? Tots.
Sí, bueno, ens ho donaria ara per un altre programa, però que intentem portar a la coeducació a l'institut i impregnar, o sigui... És una de les frases que a nosaltres ens agrada dir és que la coeducació t'ha de passar per dins. T'ha de passar per dins. I llavors, quan et passa per dins, veus les coses diferents. Quan et passa per fora, sí. Simplement és una cosa que dius, bueno, mira, una cosa més, no? I que hem d'esborrar la idea de que la igualtat hi ha arribat, que tot ja és igual, que la societat avança i els joves avancen i llavors tot és, ja serà més diferent. No és veritat.
No, hem de lluitar cada dia.
Hem de lluitar, s'ha de sistematitzar.
I treballar cada dia, que
exacte.
Jo crec que cada dia redescobrim, no?, coses noves. També per tancar, Anna, per als nois i noies que ens escolten, no?, com ens pot ajudar doncs, això, aquesta coeducació, quan passa per dins, com ens transforma?
Bueno, ens transforma totalment, perquè el gènere ho travessa tot. O sigui, és un canvi de mirada radical en tots els àmbits de la nostra vida. Llavors, això és diferent per les noies que pels nois, eh? Per les noies, quan tu comences comences amb el tema del feminisme, no? Et comences a qüestionar moltes sí. coses que dius... Ostres, ara entenc per què això em passa, no? O per què vivia d'aquesta manera, per què t'enfades, no? És un sentiment de ràbia, no? Les noies normalment s'enfaden i comencen a, bueno, pues això, a canviar cosetes del seu entorn amb aquesta lluita diària. I els nois tenen més... Que als nois els hi costa una miqueta més perquè implica, com dèiem abans, perdre privilegis, posar-se un lloc, deixar espai, donar veu, no? Però els que entren tenen el sentiment és més de culpa, no? Les noies tenen un sentiment més de ràbia, els nois tenen un sentiment més de culpa que és més desagradable, la culpa que la ràbia, sí. És més difícil de gestionar, no? Però no ets més feliç, sent feminista que sent feminista, eh? Vull dir, no érem més felices abans que no sabíem tot això. Vull dir que també... t'aporta una manera de viure el món, que sents que estàs fent alguna cosa, no? Com dèiem ara, les coses no canvien soles per inèrcia, no? Les coses canvien perquè hi ha gent que lluita perquè les coses vagin endavant. Vull dir, si ara estem les dones millor que abans i la societat és millor que fa el segle passat, és perquè hi ha gent que s'hi ha posat, no? Llavors, doncs, si volem nosaltres contribuir a aquest canvi i fer un món millor o no, no? Jo, a vegades les alumnes, no, et diuen, ah, ahir mateix parlàvem, estàvem parlant, se'ns acaba el temps, no?
Digues, no, però acaba, tranquil·la.
Estàvem parlant amb les alumnes del grau mitjà, dels conceptes dels termes d'inclusió o d'exclusió, no? I mira, parlant de l'exclusió, vam acabar parlant de Rosa Parks, no? És una manera d'incorporar la perspectiva de gènere, i una de les alumnes deia, a mi això, jo és que visc més còmode sense això. Una, només ho deia, però, bueno, les altres... No, les altres, bueno, vam acabar parlant del 8 de març, de les manifestacions que anaven i tot això. Vull dir que, clar, jo li deia, bueno, és una opció personal, si a tu t'agrada més així, però...
Però si volem, doncs, una societat més justa i més igualitària, doncs hem de fer...
L'hem de fer
doncs,
nosaltres.
Exacte, hem de picar pedra i començar per dins, a cadascú de nosaltres, per fer aquest aprenentatge, que, com deien les professores del Ribot i Serra, evidentment, doncs, no serà un camí fàcil, tindrem molts obstacles, ens remourà moltes emocions per dins i per fora, però al final es tracta d'això, de transformar aquesta societat perquè sigui més justa. Doncs això, un cop al mes, doncs tindrem sempre l'Anna Sánchez i a l'Anna Bailén Fernández perquè ens expliquin i també doncs, ens ofereixin recursos i iniciatives per anar millorant sobre doncs, aquest àmbit. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies.
Moltes gràcies.